Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
És una cooperativa sabadellenca que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental. Aquest any l'entitat celebra el seu 50è aniversari, ja que va ser fundada l'any 1968 per un grup de pares i mares per buscar una alternativa normalitzada a la finalització de l'etapa escolar dels seus fills. Avui descobrim l'entitat en conversa amb Xavier Martínez, que és el gerent de l'entitat. Molt bon dia, Xavier, i benvingut.
Molt bon dia.
Dèiem abans que CIPO celebra doncs, aquest 50è aniversari. Heu pensat alguna mena de celebració especial?
Home, doncs la veritat és que sí. Tenim previst durant aquest any 2018 doncs, fer un seguit d'actes, els quals uns quants es dirigiran bàsicament a el que són les famílies de l'entitat, i d'altres també, doncs, com no pot ser d'altra manera, assolirà doncs, a la ciutadania i a la participació de la ciutat de Sabadell. I n'hi ha un d'especial, sí, sí.
I quin és? Ens pots explicar alguna cosa, aprofitant?
Bueno, tenim previst fer un acte al mes de juny, que serà un acte, diguéssim, que és l'acte central, que la nostra idea i il·lusió és poder-lo fer en el Teatre de la Faràndula de Sabadell, i serà un acte doncs, bueno, que volem també doncs, que sigui un acte obert a tothom, a tota la ciutadania, com abans deia, perquè també doncs, bueno, ens conegui més tothom, pugui participar i d'alguna manera doncs, també puguem explicar doncs, que fem 50 anys, qui som i també una mica doncs, que posar diguéssim, el focus de protagonisme en les persones amb discapacitat.
Mm-hmm. Com ha canviat l'entitat des de la seva fundació, des del 1968?
Bé, doncs ha canviat molt. Ha canviat molt i, a més, també m'agradaria dir que seguim canviant, no? Perquè malament diríem si no féssim tots aquests esforços que es fan per part tant del que és el Consell Rector de la cooperativa, o sigui, les persones que governen la cooperativa, pares, mares, persones de la ciutat que també hi participen, així com les diferents direccions que hi ha hagut durant tots aquests anys i també, com no, el més important, tot l'equip de persones que treballen per l'entitat, no? I la veritat és que ara doncs, seguim fent aquests canvis, estem enfocant un 2018 amb molts canvis per anar molt endavant.
Uh-huh. Explicar doncs, això, en quin moment ara de salut es troba l'entitat, perquè clar, des de la seva creació ha passat per molts moments, alguns més complicats que altres.
Sí, sí, és cert. Evidentment hem passat aquests darrers anys, diguéssim, el que ja tots coneixem, ho dic perquè és una cosa que sempre se'n parla, no? Aquests darrers anys, les dificultats de la finançació per part del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, la falta de recursos, les retallades, etc., hem estat patint moments, han sigut moments molt difícils, molt difícils. Malauradament, seguim encara amb una situació d'incertesa. El que sí que és cert és que també l'entitat el que està fent és intentant fer el seu camí per, d'alguna manera, doncs, col·laborar més i treballar més en altres àmbits per poder també rebre finançament i rebre recursos econòmics en altres àmbits, com pot ser l'àmbit del treball, l'àmbit, etcètera, etcètera.
Uh-huh. En aquest sentit, suposo que fer anys sempre doncs, marca mirar cap al futur. Quins objectius us marqueu?
Bé, doncs, els objectius són molts, no? A veure, hi ha un dels objectius, com abans ben bé deia, com quan estàvem comentant el tema dels canvis, ara estem en ple procés de, diguéssim, d'incorporació de noves persones dintre del que és el govern de l'entitat, per dir d'alguna manera, que ja s'estan incorporant, i també estem en ple canvi de poder tindre, o sigui, tindrem dues entitats, una que és la cooperativa, que ja la coneixem, val, que es dedicarà bàsicament a tot el que és l'àmbit del treball, del Centre Especial de Treball, i l'altra entitat, que és la Fundació, que es dirà Fundació CIPO, que aquesta fundació bàsicament serà el paraigües de tota la part del centre ocupacional i de les llars residències, que són els serveis que en aquest moment tenim, o sigui, la part d'assistencial a les persones.
I per què és necessària tota aquesta renovació?
Bé, doncs, com abans et deia, no? Quan abans també et comentava el tema de recursos, al final les entitats hem d'anar caminant cap a on podem trobar el futur, i pensem que la fundació, doncs, pot ser un recurs important a on poder d'alguna manera, doncs, anar a buscar aquests recursos que amb el format cooperatiu, per la legislació que hi ha, doncs, no permet que les empreses privades puguin fer, donar aquests ajuts o aquesta poder subvencionar alguns projectes, perquè entenem que amb el format fundacional, per la part assistencial, d'alguna manera, fiscalment, és més interessant per les empreses i particulars.
En aquest sentit, per la gent que, clar, 50 anys a la ciutat ja els coneixen, no?, la majoria, però explica'ns, per exemple, algunes de les iniciatives, no? Per exemple, aquest centre ocupacional, quina feina s'hi fa i quanta gent en forma part, tant d'usuaris com a professionals?
Doncs mira, doncs, en aquest moment el centre ocupacional estem atenent a 100 persones, 100 usuaris, amb tres serveis diferenciats. Aquests serveis diferenciats, nosaltres el que fem és que, per exemple, les persones amb més afectació estan, que serien d'aquests 100, doncs serien un volum important, ara, no sé, potser serien unes 40 persones o 35 persones, estarien al servei de teràpia ocupacional. Aquest servei de teràpia ocupacional són persones que dintre del món laboral no fan cap hàbit, diguéssim, laboral, sinó que fan altres tipus d'activitats. Uh-huh. A més, a part de tot això, també ara, també aquest any, també ho dic perquè també és algú nou, inaugurem una sala d'estimulació. Aquesta sala d'estimulació i relaxació és un servei més que donarem a aquestes persones perquè d'alguna manera, doncs, puguin reproduir al màxim possible totes les seves habilitats personals, puguin percebre, doncs, totes les sensacions que podem percebre el resta de persones, que puguin expressar-se, vull dir, perquè són persones que tenen dificultats, alguns d'ells, en poder expressar, etcètera, inclús en poder parlar, etcètera. Uh-huh. I llavors tenim una altra part, que seria el grup de brigades, que són, alguns d'ells són provinents del que és el Centre Especial de Treball, i l'altre grup seria el grup de sènior, que són persones també que venen, no, molts d'ells al Centre Especial de Treball, i que són majors de 55 anys, i els tenim un altre servei a part, on hi ha menys activitat, on hi ha, bueno, hi ha...
Clar, en aquest sentit, per això és tan important, no?, el que comentaves abans, aquesta recerca de recursos per poder, doncs, aconseguir, com ara ens explicaves, no?, per exemple, aquesta sala d'estimulació, no?, sense que aquests fons, no?, seria inviable.
Sí, sí, és així. Perdó, m'he deixat una cosa, ho dic perquè això és molt important. També, evidentment, aquests tres serveis compten amb 15 professionals, 15 excel·lents professionals, amb els quals hi ha un equip de direcció tècnica, un equip de coordinació, de 4 coordinadores, i la resta que són monitors i monitores que són el servei directe, doncs, a les persones.
Uh-huh. I en aquest sentit, us agradaria ampliar tot aquest equip de professionals, i si és així, per què caldria?
Doncs sí, la resposta sí, voldríem ampliar professionals, voldríem ampliar places. El futur de CIPO està en créixer, i el créixer vol dir poder totes les necessitats de persones amb discapacitat de la ciutat de Sabadell, doncs, junt amb altres entitats que tenen a la ciutat, doncs, bueno, doncs poder fer aquest creixement. Sí, sí, està clar.
Explica'ns també un dels darrers projectes, no?, que es van posar en marxa des de CIPO, que va ser bastant revolucionari en el seu moment, la granja de Cargols, a la Masia de Candeu. Digue'ns com funciona en aquest moment, en quin estat està, no sé si ja heu pogut vendre algun dels cargols.
Bueno, deixa'm que somrigui. No, ho dic perquè és alguna mica, diguéssim, diferent al que fem habitualment. El primer any, quasi l'any passat, va ser un any una mica de... Bueno, diguéssim que no vam sortir gaire reeixits del projecte, no? Com és normal, els projectes volen un recorregut i un temps. Aquest any, doncs, la veritat és que, bueno, N'hem collit, sí. N'hem collit, però n'hem collit pocs, perquè la nostra perspectiva era anar, diguéssim, poder-ne collir més, però la veritat és que al final hem pogut collir pocs quilos i la veritat és que els hem comercialitzat dintre de la casa, perquè, clar, no deixem de ser 300 i pico de socis, famílies, treballadors, etc. Vull dir que quasi som un nombre de 400 persones. I, escolta'm, és que no vam poder posar-los ni a la venda, no?
Imagina't.
Però tenim previst...
Home, ja estava bé, no? Perquè era la primera vegada, doncs també vam fer com el tas vosaltres, no? Sí. I per veure quin era l'estat i a partir d'ara
sí.
La idea suposo que sí que serà vendre'ls, no? Perquè sí. Era una de les línies de negoci que volíeu, doncs, impulsar.
Correcte. Aquest any, ara el mes de març, tornem a reemprendre una altra vegada l'activitat, perquè és una activitat que té una temporalitat, o sigui, comença en el mes de març, que és quan introduïm els alevins, que són els cargols petitons, i la seva recollida doncs, es fa en dues fases. Una primera fase seria aproximadament el mes de juliol i l'altra fase seria mesos final setembre-octubre. Per tant, pensem que aquest any, que és el tercer any, com diuen, la tercera té que ser la definitiva i esperem que sigui així.
Uh-huh. Esteu pensant en altres línies de negoci?
Doncs sí. De fet, els cargols pot ser una línia de negoci, però no és només una... O sigui, no, quan ens ho vam plantejar no va ser només una línia de negoci, també va ser una línia amb la qual persones del centre ocupacional, aquests usuaris que abans parlàvem, per grups, van a fer un... van a, diguéssim, en un espai diferent on, a l'espai on estan normalment, que és Tipo, amb un entorn diferent, i treballem moltes altres coses amb ells allà. Estan a plena natura... treballem també tot el que és que puguin discriminar el cargol viu del cargol que no es viu, el cargol que es pot collir del cargol que no es pot collir, el tamany, etc. Ho dic perquè no és només la vessant, diguéssim, com no pot ser d'una altra manera, no és només la vessant, diguéssim, de negoci, sinó que també una vessant important, molt important, jo diria, que és la vessant, diguéssim, de donar aquest servei a les persones.
Clar, els valors i la responsabilitat, no?, que al final també suposa implicar-los en un projecte d'aquestes característiques.
Sí, sí. I em preguntaves, disculpa, com es pot...
Que si esteu pensant en altres línies de negoci.
Sí, de fet, nosaltres ara mateix, aquest any, doncs també, 2018, tenim previst al mes d'abril la inauguració d'una nova llar residència, d'acord, que està ubicada a Castellarnau. És aquesta llar residència pertany a la fundació que abans et feia esment en principi, i en aquí tenim previst donar servei a 12 usuaris. És una casa excel·lent, ho dic perquè és una casa que té molts serveis, que podem gaudir de molts serveis, té inclús piscina, ho dic perquè és un dels serveis que no tenim i ara també podrem donar. I també una part important també de projectes és el projecte de poder donar aquestes places de respir a les famílies, perquè són cada vegada més... El respir és diguéssim, bueno, són caps de setmana, són festius, són vacances d'estiu, Nadal, etc. Són aquest servei que a vegades les famílies necessiten també, i els usuaris també, per poder fer activitats, diguéssim, fora de Cipo, en un entorn diferent, i poder conviure en una casa comuna amb la resta d'usuaris. No només estar en el centre ocupacional, sinó a més també conviure, aixecar-se, ajudar a fer el dinar, a posar la taula, etc. I activitats que fan allà.
Uh-huh. També heu posat en marxa un servei d'acollida residencial a la zona del Parc Central i la Torre de l'Aigua. Com està funcionant? Quantes persones estan fent ús?
Doncs mira, doncs en aquest moment en el Parc Central també tenim una plaça de respir, concretament, que la tenim ocupada sempre i per això mateix necessitem, perquè hi ha molt, les famílies ens ho demanen molt. I en aquest moment tenim 20 persones a la residència del Parc Central, amb dos, són 20 persones, però estan amb dos espais de 10 i 10, amb dos vivendes de 10 i 10, i a Torre de l'Aigua tenim una residència que és una residència que ja tenim, fa molts anys que la tenim, que en aquest sentit també tenim pensat fer algun trasllat cap a la nova residència que abans t'esmentava, Castellarnau, i en aquest moment hi ha 7 usuaris. 7 usuaris tenim en aquest servei.
Uh-huh. Explica'ns, perquè ara avançaves, no?, també el tema de les famílies. Quin és el perfil de famílies que us necessiten, que us demanen ajuda, i quines són les necessitats més primordials?
Bé, bueno, el perfil de les famílies, a veure, ja O sigui, el perfil no es pot definir un perfil. Vull dir, evidentment, són famílies que tenen dins del... dins de la família una persona amb discapacitat intel·lectual de, i el que necessiten sobretot és que els escoltem molt, que totes les necessitats que ells o totes les coses que, amb les quals puguem ajudar, totes les activitats que puguem proposar perquè els seus fills, filles o germans, germanes, doncs els hi puguem donar des de la nostra entitat, doncs, doncs evidentment el que hem de fer és explorar tots els camins possibles i poder fer totes les activitats i tota la feina possible perquè ells es puguin sentir identificats i es puguin sentir orgullosos de, que em consta que s'hi senten, de l'entitat on ells també representen, perquè al final no deixen de formar part també d'aquesta entitat.
Uh-huh. De fet, vosaltres fins i tot teniu un programa, no?, d'atenció a les famílies continuada. En què consisteix?
Bueno, aquest programa el que fem són, bueno, durant, ja diguéssim, un grup de professionals, doncs que cada X temps el que es fa és es proposen diferents activitats a les famílies amb les quals doncs també rebem i també informem doncs, de totes les coses, totes aquelles coses doncs, que a vegades les famílies els hi costa de gestionar. No? Això també ens passa a molts pares, que ens costa gestionar els fills. Doncs, com no pot ser d'altra manera, les famílies també els hi costa gestionar moltes coses, amb la qual nosaltres, a través de totes aquestes, diguéssim, totes aquestes trobades, el que fem és intentar ajudar a superar totes les barreres i dificultats que ells es puguin trobar a casa.
Uh-huh. Suposo que aquests pares tindran molta presència, no?, en aquest acte que prepareu el mes de juny per celebrar els 50 anys a la Faràndula.
Home, i tant, no pot ser d'una altra manera. Els pares és l'eix principal, està clar.
Uh-huh. Doncs Xavier Martínez, gerent de CIPO, moltíssimes gràcies per passar pel matí per explicar-nos algunes de les activitats d'aquest 50è aniversari i la trajectòria de l'entitat. Bon dia.
Bon dia i moltes gràcies a vosaltres.